que ha admès que en alguna ocasió s'ha vist amb altres opositors a la porta, li hem preguntat per les declaracions que havia fet Víctor Font al matí, en el matí de Catalunya Ràdio. Doncs a mi m'ha sorprès, perquè ha dit Síria que veu viable que part dels opositors s'uneixin, ha dit que el seu equip i ell mateix són jugadors d'equip i només ha demanat que l'oposició no acabi fent un projecte Frankenstein.
Molt bé, doncs veurem, vaja, ja hi haurà temps de parlar de les eleccions. Estava pensant que cada vegada que el Barça s'han de recollir firmes per alguna cosa, sigui per ser candidat, per una moció de censura, ara per incloure un punt a l'ordre del dia, cada vegada hi ha sidral, i estem al segle XXI, ja bastant avançadet, i hi ha coses que em costen d'entendre, però vaja, en fi, que diumenge hi ha assemblea, i que, com veieu, els possibles aspirants a la presidència a la primavera barra estiu de l'any vinent ja comencen a posicionar-se. Marcos, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
A vosaltres.
T'havies precipitat, eh? Anaves a dir, ha arribat el dia...
L'he enganxat. Tècnicament l'he enganxat avui. Hola. Només m'he passat un minut. Hola, Agnès.
Ai, gairebé.
I ella n'esperava 3 o 4 o 5 clar. O 6 de retard i una mica més. I...
Perquè ella ja s'agafa aquí la sala d'espera, no? T'agafes aquí al sofà.
Ja, m'he segut. Dic, bueno, m'ho vaig a mirar una mica més i avui has anat gairebé puntual. Clar, no l'has d'avisar.
Prou feina, tinc per intentar quadrar els horaris com per avisar. A les 10 al Catalunya sí. Nit, amb quins continguts?
Mira, encara estem fent seguiment de l'alerta que es manté l'emergència del Pla Inuncat al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Sobre el terreny ja s'ha començat a fer tasques de neteja i balanç de desperfectes, avui amb la incorporació de voluntaris. En aquestes quatre comarques, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, es mantenen 140 centres educatius tancats, tot i que s'està fent ara una valoració de si s'ha de reprendre o no de cara a demà, doncs ja tota la normalitat. Eh? Recordem que gairebé 30.000 alumnes avui no han anat a escola. Bé, us mantindrem informats d'això. A les 10 ja sabrem si demà es reprèn o no tota la normalitat. D'altra banda, dir-vos que parlarem amb Ferran Torrent, al Catalunya Nit, perquè ha entregat el reconeixement de les lletres valencianes per la deriva, diu, que ha agafat el govern Mazón en relació a la llengua, la marginació que considera que en fa. Recuperarem que és tot el que va dir Mazón en el debat de política general sobre la llengua i li preguntarem per què ara, un any després de rebre aquest guardó, doncs ha decidit fer aquest pas. D'altra banda, quatre focus nous declarats a dermatosi nodular. El Ministeri d'Agricultura ha detectat aquestes quatre explotacions ramaderes més afectades a l'Alt Empordà. Per tant, ja són nou focus, localitzats des que es va trobar el primer cas a Castelló d'Empúries. Totes aquestes noves explotacions estan dins del que és la zona de vacunació. Això són granges de Peralada, Pedret, Marzà, Palau, Saavedra i Vilabertran. En total sumen prop de 800 caps de bestiar ara afectats. Encara tenim els nostres equips a Gaza, al pròxim Orient. És tan fràgil la situació que es viu allà. Ara hi ha una mica d'enrenou perquè s'està alentint l'entrega de tots els cadàvers dels hostatges que havia d'entregar Hamas. És una tasca que no és gens fàcil i s'està complicant una mica. Sí que Israel, doncs, l'exèrcit afirma que havien traspassat la línia groga, que és el límit territorial establert en l'acord, però no està del tot clar. Ens n'informaran des d'allà els nostres equips. I d'altra banda, dir-vos que entrevistarem ja a la segona part del programa la directora de Los Domingos, que és una pel·lícula que va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià i que llença una pregunta. Què faries tu, vosaltres, tots els aquí presents, si el vostre fill, la vostra filla o algú de la vostra família decideix molt, molt jove apuntar-se a ser monja de clausura?
Si ho vol fer, però com de jove?
17 anys.
Uf!
Tan jove com això. 17 anys. És boníssima, la pel·li. Doncs parlarem amb la seva directora.
Molt bé. Jo vaig veure el tràiler l'altre dia.
Sí, està molt bé,
Que era interessant de veure el que passa. Ara no tinc temps.
Ja, és el que passa.
Perquè m'estic preparant per fer-me monjo de clausura.
Molt bé, feinada que tindràs.
A les 10, al Catalunya a Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alies. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
amb Sònia Gelmà.
El Barça està guanyant de 32-62 al tercer, veus, quart. Jo crec que, Miguel, pots començar, està tranquil, però vaja, ja em sembla bé que siguis prudent.
Estic per canviar de butaca perquè tinc la teva al davant i no vull ni mirar.
Bé, doncs aquest partit encara el
18,
tercer... encara el tercer quart. Ja sabeu que el teniu al Digital de Catalunya Ràdio de manera íntegra amb el Macià i la Lloberes i companyia. I també la penya està guanyant, el seu cas de 14-59-73 a l'últim quart. Jo crec que també aquí ho té força assegurat perquè queden 3 minuts tot just per acabar aquest partit i, com dèiem, la penya que guanya de... Mira, just he parlat i ara d'11, però vaja, encara amb un marge important després del triple que acaben de fer els del Holland, que recordem que és el partit de Champions FIBA. Al marge d'això, us recomano que avui hi ha episodi de Radio Volta. Sabeu el que és el bike washing?
Bike washing?
Bike washing.
Netejar les bicicletes.
Bé, sí, és el concepte de neteja d'imatge a partir del ciclisme de bicicletes, sí, sí. Com el purple washing, ja sí, molt conegut, per exemple, és utilitzar el ciclisme netejar la teva imatge. Doncs avui en parlen, arran de les protestes contra l'equip d'Israel, l'episodi de Radio Volta, en parlen... Podreu saber què és i si... fins i tot es pregunten si coneixeu algun cas a prop de casa vostra, perquè és bastant habitual per promocionar la teva marca que utilitzis el ciclisme. I també, òbviament, parlen de Pogacar, que acaba de guanyar el seu 5è Llombardia i es converteix en el primer ciclista de la història que guanya un monument en 5 edicions consecutives. I al mateix tema, l'únic que ha estat capaç de pujar al podi dels 5 monuments en un mateix any. Encara no iguala Eddy Merckx, però... Els seus registres estan cada vegada més a prop i a Radio Volta ho analitzen amb el Joan Antoni Fletxa.
Molt bé, doncs sempre val la pena el Radio Volta. Ara marxarem cap a Girona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Salva, ara ens punxa Counting Crows, és això, Mr. Jones, i no saludarem a Mr. Jones, sinó que saludarem a Mr. Eduard Solà. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal a tots? Bona tarda.
El Solà avui ha anat a la roda de premsa de balanç de mercat que oferia amb retard, ara us ho explicaré ell mateix, Quique Cárcel. Què ha dit el director esportiu del Girona que t'hagi cridat l'atenció?
Doncs mira, com deies, una roda de premsa que havia de fer fa un mes per valorar el mercat, però ara ens ho explicarà, una infecció a l'orella i una situació d'estrès, això que ens ha reconegut ell mateix, per la duresa del mercat. Han derrit aquesta roda de premsa. Per exemple, Quique Cárcel ha dit, entre altres coses, que no volien vendre ni Creixi ni Ángel, però que l'oferta irrebutjable pel defensa i el desig de marxar del migcampista van acabar amb els seus traspassos, que el mal començament de l'equip, sobretot a les jornades que van haver de conviure amb el mercat obert, els ha penalitzat molt, que ara sembla que l'equip va més i confia que encara anirà millor i que no ha dubtat mai de Mitchell, però que, evidentment, els resultats acaben manant en el món del futbol, que potser sí que hi ha una oposició, alguna posició coixa, i que han apostat per tenir una plantilla més curta, perquè l'any passat va tenir la sensació que van acabar desconnectant alguns jugadors que no tenien minuts.
Quique Cárcel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Al marge de tot això que ha explicat el Solà, a mi el que més m'ha cridat l'atenció de la teva roda de premsa d'avui, i començo pel Barça en personal, és com has reflectit el teu estat d'ànim i com vas patir final de mercat, inici del mes de setembre, quan s'havia de fer originalment aquesta roda de premsa i no estaves bé. Entenc que estàs molt millor.
Sí, 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 la veritat és que, bueno, és un gran aprenentatge, no?, el que ha passat. Una sensació de cansanci emocional, d'arribar... Pues amb molt estrès, amb un final de mercat va ser molt, molt, molt complicat i molt dur, conjuntament amb els resultats de l'equip. I una vegada que pues, aquell estrès va parar, pues és com que em vaig quedar sense energia, sí, i em vaig quedar pues, sense ganes de fer res, i la veritat que he tingut un mes bastant, bastant complicat.
Fins al punt que en algun moment has pensat de plegar?
Bueno, la veritat és que això de plegar fa molt any, fa moltes que porto 12 anys, no, al club, visquent moltes coses, pràcticament totes boniques, però també molt d'usos, amb molta duresa final, i la veritat és que un també moltes vegades es planteja, no, el fet de conviure amb aquest estrès tan fort, tants anys seguits, però la veritat és que un sí que s'ho pensa algun moment, però també és veritat que és una cosa que m'agrada molt, soc molt, molt feliç a Girona, ho he dit moltes vegades, és un projecte que he creat des de fa molt de temps i que em sento super privilegiat de poder dirigir, no? I la veritat que bueno, és una balança i moltes vegades, pràcticament per no dir sempre, pues, tira més el fet de tot el bonic que és que no els moments difícils, no?
Pot semblar una paradoxa, Quique, però sembla que com més heu crescut, com més heu tocat aquell sostre que tant de bo s'hi torni, però és com més patiment en tota l'estructura, no, ha tingut.
Bueno, jo crec que, mira, jo ho recordo perfectament. Vaig ser molt, molt clar, una vegada vam disfrutar d'aquell any tan bonic, no? I vam fer Champions i crec que vam fer un any històric que crec que molta gent recordarà, ja no solament la gent de Girona, sinó del món del futbol, perquè crec que l'equip va fer un futbol espectacular, no? Però vaig dir que serien víctimes d'aquest èxit i la veritat que no esperava que fos tan ràpid, però després veient la duresa de lo que és enfrontar-se a un mercat en el que van marxar 6 jugadors titulars i afrontar-se, pues, a la realitat, no? Que conviu, pues, tots els clubs grans, no? De jugar partits d'aquesta intensitat tan seguit, dimecres, diumenge, dimecres, pues, és molt dur, és molt difícil i l'any passat jo crec que ens va passar factura a tots, no? Jo crec que pues, tant el míster com pues, la plantilla, que molts jugadors venien nous, pues, l'exigència pues, volia continuar sent molt alta i no ens va donar, no ens va donar per mantenir aquell nivell que vam fer fa 2 anys. I jo crec que aquest és una mica un dels problemes, perquè després doncs compte de la dificultat que és la primera divisió, de mantenir la categoria, i així va ser, no? Jo crec que tothom esperava que l'equip tingués una segona volta brillant, sense Europa, i que faríem una altra vegada, pues, ens aproparíem als llocs d'Europa pràcticament segur, i va ser tot el contrari. L'equip es va enfonsar i va haver un moment que vam patir per la realitat que era salvar la categoria, i crec que tothom ho vam passar molt malament, i crec que això va ser una de les vessants pues, més dures des de que estic al Girona, perquè realment no teníem plantilla per viure amb el descens, i molts jugadors i míster i club pues, en aquell moment pues, bueno, vam tenir que ser molt conscients, perquè si no haguéssim anat a segona divisió, no?
Quique, recordo abans del fenomen Champions, la temporada anterior el Girona està a punt d'entrar a Europa i finalment no ho aconsegueix, i recordo que tu deies: és que no estem preparats, no? Jo no vull que el Girona vagi a Europa i la gent m'ha d'entendre, perquè no estem preparats. Ara, vist des del futur, a toro passat, creus que el Girona n'ha après prou com per tornar a tensar-se a Europa amb garanties en un futur immediat, o que és millor tenir un creixement sostingut?
Jo crec que encara tenim marge d'intentar pues, créixer, no? A nivell sobretot de club. Tenim 6 anys a primera edició, no ens oblidem d'això. Crec que necessitem temps per pensar que podem pensar en quotes més altes, però sí que és veritat que són experiències, i les experiències són el que t'ajuda a millorar i a créixer. Jo estic segur que si el Girona torna a jugar a Europa, pues, tindrà una experiència viscuda que segur que l'ajudarà. L'any passat va ser la primera viscuda, i tot era com, bueno, cada partit era com una festa, i tot era com, bueno, una sensació de que ens anàvem a París o ens anàvem a Milà, i eren partits tan bonics, però a la vegada també amb una exigència brutal que les derrotes també anaven penalitzant, que els jugadors anaven perdent confiança, que l'entrenador pues, en molts moments bueno, tenia problemes a la gestió de fer l'equip, perquè diumenge hi havia un altre partit molt important i ja veies que, bueno, que els objectius eren diferents, i tot això ho hem anat convivint i visquent l'any passat, no? I jo crec que això és un gran ajut de cara al futur, i jo crec que el Girona estarà més preparat, però segueixo pensant que l'objectiu del primer d'Europa és massa alt pel Girona, i el que tenim que pensar sempre és en intentar mantenir la categoria i seguir fent el futbol maco que fem per intentar poder estar molts anys a primera, no?
Anant al mercat d'aquest estiu, Quique, hi va haver certs nervis amb els últims dies, amb el tram final de mercat, perquè potser la feina no s'havia pogut fer fins aleshores i això afectava el rendiment de l'equip, o com a mínim així ho interpretava Mitchell, i va semblar que fins i tot hi havia alguna fissura amb un equip entre tu i Mitchell, que sempre heu treballat molt bé. Ha deixat ferides aquest mercat?
No, mira, jo soc, vaig ser el màxim de sincer possible. Nosaltres, el míster i jo, quan vam acabar la temporada, vam acabar una temporada molt dura i lògicament es fa un estudi del que ha passat, del que sentim, del que tenim que millorar. Però una cosa és que ho vulguis fer, una altra cosa que ho puguis fer, no? Al final d'aquest any teníem 24 jugadors sota contracte, i clar que hi havia jugadors que no estaven contents del seu rendiment i que molts d'ells volien que marxessin, i hi havia uns altres que teníem per segur que tenien que continuar 100%, i aquest és un dels problemes que hi ha, que tu no vols que marxin uns jugadors, però al mercat al final són els jugadors que hem d'anar a buscar, i els jugadors que tu pues no estàs content o no han fet un bon any són jugadors que són molt difícils de posar al mercat. Llavors, això és molt complicat de gestionar, perquè som un equip petit, amb uns pressupostos petits, i tot això pues, ha sigut una miqueta la realitat. Una altra cosa és que jo crec que el que li ha passat al Girona aquest estiu ha sigut una penalització d'un mercat obert fins a les últimes 15 dies, amb 3 jornades jugant-se, amb jugadors que, bueno, que tenien ofertes sobre la taula i que bueno, podien marxar, i molts d'ells van marxar, i alguns altres que no, al final no van marxar, però era molt difícil gestionar pel part del míster i per part del club pues, aquesta situació que després que estava passant, a part amb resultant tan advers com va ser el partit del Rayo Albu 3 i el 5-0 de Villarreal, no? I això va ser molt dur de gestionar, i aquesta sensació de distància entre el míster i jo, pues, per molta gent és lògic que pugui pensar, però a la vegada jo sempre vaig estar al seu costat, sempre he pensat que és el millor entrenador que tenim, sempre he pensat que era una sensació molt complicada per ell, que el tenia que ajudar, que li tenia que ficar bueno, intentar portar els millors reforços possibles, i amb les ventes d'aquests jugadors pues, al final crec que vam poder acabar fent un bon mercat, però lògicament tenim unes penalitzacions dels primers 4 o 5 partits perduts que fa que estiguem on estem i que patirem molt per sortir d'aquí de baix.
Sola, alguna pregunta pel Quique Càrcel?
Mira, aquest matí li he dit que li volia fer 25 preguntes, és evident que a les rodes de premsa no se'n poden fer tantes. No sé si has parlat del cas de Echeverri, que finalment no ha arribat pel cedir pel City. No sé si has trobat a faltar o hi ha hagut alguna opció que vinguis algun jugador més de cedir pel City. Perquè la gent sempre diu és que el Girona té l'avantatge de jugadors cedits pel City, però aquest any només n'hi ha un.
Bueno, mira, jo aquesta història del City-Girona, la veritat és que bueno, és una cosa que sempre està pues, a peus de molta gent del futbol, i la veritat és la que és. Vull dir, al final nosaltres estem dintre del mateix grup del City, i que sempre he pensat que els jugadors tops del City és molt difícil que vinguin, i així se demostra cada any. És molt complicat que els jugadors tops puguin venir. Són jugadors que tenen que ser joves, que estiguin fent el primer pas per a Europa, perquè puguin fer un primer pas o 2 anys al Girona per després anar cedits per tornar al City. Llavors són jugadors que necessiten temps, no? I aquesta és la nostra realitat. Crec que el City aquest any no sabíem si es podia fer al final el tema de les sessions o no, però sempre van treballar per intentar portar els millors jugadors possibles, i nosaltres doncs, tant Reis com Echeverri creiem que eren 2 jugadors que eren joves i que creien que ens podien ajudar, i al final només va venir Reis i Echeverri pues, va decidir anar a Leverkusen perquè jugava a Europa i perquè suposo en aquest moment creien que era una millor opció per ells.
A grans trets, la plantilla ha perdut Krejci, Angeli i Miguel, tres titulars que jo crec que han estat venuts i ben venuts i han arribat molts futbolistes, però destaco Benat i Unagi. Diries que la plantilla és millor que la de l'any passat?
Bueno, jo crec que l'any passat teníem una molt bona plantilla. Sí que és veritat que l'any passat on crec que pues, les coses no van funcionar va ser a la part de dalt. No vam marcar els gols que vam marcar altres anys i això va fer i va penalitzar una miqueta pues, el nostre estil de joc. I jo crec que l'equip jugava molt bé, que tenia aquella sensació de que, hosti, que dominava molt bé els partits, que tenia el control de la bola, però no vam ser un equip que eren matadors, no? I crec que això per mi va ser una de les penalitzacions del mercat de l'any passat. I aquest any tinc la sensació de que Benat i Unagi i la tornada de Brian, pues, jo crec que són jugadors que ens poden aportar i poden ser més alegres. Jo crec que en aquesta part ofensiva crec que potser sí que hem millorat, però bueno, també és veritat que la baixada de Krejci i de Jan Guerrera pues, són dos jugadors molt, molt importants que una va ser pues, clau per l'equip i han marxat i, bueno, i intentarem pues, que els jugadors que han vingut pues, puguin substituir-los i fer el millor possible. No?
Abans de l'aturada vau aconseguir l'esperadíssima primera victòria que evidentment és un impuls moral com va ser també l'empat a Sant Mamés, suficient per pensar que podeu anar a guanyar a Montjuïc com fa dos anys?
Bueno, jo penso que fa dos anys com vam arribar allà i el moment que vam arribar i com vam arribar pues, no té res a veure amb el d'ara. És veritat que penso que el Barça pues, també està en un moment més irregular que no l'any passat, però també tinc la sensació que està molt més irregular fora de casa. A casa jo crec que és un equip molt, molt contundent, que té grans jugadors i que segur que serà molt, molt complicat, però bueno, també penso que el Girona va més i tinc aquesta sensació de que bueno, podem competir, però està clar que el partit del dissabte pues, per el Girona ara mateix és un partit que és complicat i que serà molt difícil de poder puntuar, no?
Solà, tanques tu amb la 25.
Amb un nom sobre la taula, amb l'Ivakovic, que avui ja li hem preguntat sobre el que havia dit el seu agent a Croàcia, que havia vingut aquí a jugar. Tu ja has deixat molt clar que, evidentment, aquí no se li pot assegurar a un jugador que ha de ser titular. Com creus que es pot gestionar aquesta situació amb Gazzaniga i l'Ivakovic a la porteria, que és evident que són dos grans porters?
Bueno, mira, jo la veritat és que els primers partits la sensació que va donar Gazzaniga pues, que no estava en el seu millor moment i des de que va arribar l'Ivakovic ha fet partits molt bons i això al final és el més important. Jo crec que aquí la gestió de la porteria no és fàcil mai i més si hi ha dos porters bons o tres porters bons que poden ser titulars qualsevol d'ells, però penso que això és rendiment i el rendiment és el que marca una miqueta la línia i penso que en aquest moment pues, l'Ivakovic penso que és un porter per ser titular al Girona, però ara mateix s'ha de reconèixer que Gazzaniga porta una sèrie de partits que està ajudant a l'equip i mereix el respecte perquè és un porter que porta molts anys aquí fent grans temporades i bueno, i si al final pues, cau i l'Ivakovic entra i ho fa bé pues passarà a la inversa. Jo crec que això és com s'ha de gestionar dintre del rendiment, no?
Doncs teníem ganes de conversar feia setmanes amb el Quique Càrcel, l'arquitecte del Girona, i avui encara més de saber que està recuperat i que el pitjor per ell i pel Girona ja ha passat. Esperem-ho així. Quique Càrcel, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Solà, que vagi bé.
Adéu-siau, ens veiem dissabte.
Ah, sí, home. Amb tu espero que ens veiem abans.
Com a mínim que ens sentim, no? Sí, et vaig dir... Vull anar al Camp Nou, i no m'ho compleixes, vull dir, ja no sé què dir-te més.
Està una mica complicat el tema. Ja, de moment tocarà pujar a l'Annapurna. Fins ara, Edu.
Adeu.
Farem una pausa i ve el Sergi Andreu. Avui ha parlat Alan Pace, el Macias Blanquiblau. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Hem preguntat als nostres jugadors com seran les loteries de l'11 d'aquí 100 anys.
A l'Eurojackpot s'hi jugaran tot el sistema solar.
A Plutó també?
És del sistema solar?
Sí, em sembla.
Doncs així, sí.
A Plutó un dia són 6,4 dies terrestres. Allà mi dia es dirà mi 6. No, perdó, mi 6, no, mi 6,4 dies, no?
Per molt que canviï les loteries de l'11, hi haurà una cosa que seguirà igual, que cada vegada que juguis faràs que milers de persones amb discapacitat tinguin una vida millor. 11, ara i sempre. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Aquesta tardor, el Museu Tàpies us convida a gaudir de dues noves propostes.
D'una banda, un punt de vista líric. La primera exposició monogràfica dedicada a l'obra d'André Du Colombier, un artista conceptual nascut a Barcelona l'any 1952, que explora l'espai entre text, imatge i objecte i desafia els circuits convencionals qüestionant la comunicació. De l'altra,
Germain Dulac, Je ne plus rien, que s'inaugurarà el 16 d'octubre a les 7 de la tarda. Pionera del cinema d'avantguarda, amb films, textos i material d'arxiu que analitza possibilitats de transformació que el nou mitjà ofereix.
Més informació a museutapies.org.
Et pot semblar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir els dies únics d'Àcia només del 14 al 25 d'octubre i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa d'Àcia de Catalunya.
Torna a connectar amb la vida. A Cotet et presentem els nous audiòfons amb sensors intel·ligents 4D, l'última tecnologia adaptada a tu. Vine a Cotet i revisa't l'audició de Frank. Cotet, una nova manera de sentir.
La banda municipal de Barcelona inaugura temporada el 19 d'octubre.
L'auditori vibrarà amb el jazz de Gershwin i el seu concert per piano a mans de Judit Jauregui i amb l'emoció de Lorca i la seva obra Bodas de Sangre convertida en música per León Durán.
Entrades a auditori.cat.
Quinoa!
No engorda.
Qui no la vulgui provar?
Una foca serà.
No li pots dir foca, li pots dir...
Fogueta.
No.
Vallenato.
No.
Morsa, elefant marí.
Vostè no era maquilladora?
De moda, sí.
De cadàvers, volia dir.
Maquillava morts, però estava de moda perquè era molt bo.
Ah.
Bruno Oro i Clara Segura, més agres que mai.
Ja en som de lletges ses aranyes, eh?
Collons i tant, a mi me fan pensar en sa teu mare.
Mira.
Vinagreta. Disponible en exclusiva a la plataforma 3Cat.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
El 18 i 19 d'octubre, Barcelona es converteix en un gran espai de creativitat amb el Festival Barcelona Dibuixa. Més de 30 museus i centres culturals oferiran activitats gratuïtes per a totes les edats per experimentar, imaginar i compartir la màgia del dibuix. Més informació a barcelona.cat/barcelonadibuixa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Del 15 d'octubre al 19 de desembre arriba la 7a edició del Festival Clàssics amb David Carabent, Tarta Relena, David Verdaguer, Carlota Gurt, Sandra Monfort, Elisabet Casanovas i Iria del Río, entre molts d'altres. Una edició que explora el desig a través dels clàssics amb música, teatre, dansa i pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Un minut i dos quarts de nou. Avui s'esperava amb interès aquesta roda de premsa de Quique Cárcel a Girona. Jo diria que encara més la d'Alan Pace, el nou propietari de l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí a Barcelona.
Sí, justament fa 3 mesos que vam anunciar, que es va anunciar vaja, l'arribada de Pace, i hi havia molta expectació. La sala plena de gom a gom, expresidents, grans jugadors que han passat pel club, també eren a la sala Segura Palomares a l'estadi, per presenciar la declaració d'intencions, per dir-ho així, del nou propietari de l'Espanyol, que ha començat explicant que des del compromís, des de la humilitat i des del treball, no ve a sacsejar res, no ve a revolucionar res, sinó ajudar a fer créixer l'Espanyol, a enfortir-lo, a construir un club fort per les properes generacions de pericos, i ho farà, i això ho ha repetit en un parell d'ocasions, se l'ha vist molt respectuós amb l'essència i amb la identitat blanquiblaves. Ho farà respectant el passat i el que ha estat l'Espanyol. I des del sentit comú, se l'ha vist una persona molt natural, força espontània, s'ha arribat a emocionar, fins i tot. I en una d'aquestes declaracions d'intencions que jo us deia, el que potser ens ha cridat més l'atenció és que ell vol un club guanyador. Més que un club guanyador, vol una mentalitat guanyadora. Vol canviar aquesta mentalitat que durant tants anys ha envoltat l'Espanyol. Bé, sentim-lo.
Mis sueños son grandes, ¿ok? Y hay la mayoría del tiempo que no puedo pagar por mis sueños. Mis sueños por este club es a poner a todos de acuerdo que es un gran club con una historia que significa mucho de corazón, la mentalidad de ganar, de la mentalidad de crecer. Esta mentalidad de ganar tiene que tenir tots.
Aquesta mentalitat de guanyar l'han de tenir tots. Ho ha repetit en diferents ocasions, que per ell fer-se amb l'Espanyol és un autèntic somni. De promeses poques, a diferència del que va passar fa 10 anys amb Chen, de desitjos molts, i entre els desitjos, un de molt clar. Li han demanat, per tu, què seria l'èxit en aquest club? Diu, home, que en qüestió d'uns quants anys, mitjà termini, per dir-ho així, situar l'equip entre els 6 millors clubs de la Lliga Espanyola.
Como sueño, el éxito para mí es que si este club fue uno de los más altos 6 en el país, buenísimo, esto es éxito. Si pueden ganar más de eso, sería sueño también. Entonces, el cambio de mentalidad empieza más de todo.
Canvi de mentalitat. El que no canvia és el director general, que continuarà sent Mau Yebú.
Sorprenent.
Sí, perquè s'especulava amb Antonio Dávila...
Hi ha hagut un moment de la roda de premsa que ha vingut a dir Rastar ja no pinta res, és soci nostre, sí. A BLS o BSL?
BSP.
Sí,
Velocity Sports Partner.
Però, en canvi, el CEO continua sent el mateix.
Sí, bé, Rastar, recordem-ho, ho hem vist moltes vegades, té aquest 16,45% de les accions.
Però no de l'Espanyol, sinó de l'empresa de Peix, clar. Sí. A mi m'ha sorprès bastant.
De moment, i pel que sabem, no toca res a nivell d'estructura interna de l'Espanyol. Allà no mourà el peu ningú, ara per ara. Ni director general, ni director esportiu, ni res. Veurem què passa en un temps. Per cert, curiosa no, vull dir que l'esperàvem, la pregunta sobre aquesta multipropietat amb el Burnley, diu que la gestió d'aquests dos clubs serà absolutament independent, però, evidentment, nodrint-se de sinergies, intentant aprendre l'un de l'altre. És a dir, que si es poden ajudar, evidentment, és una obvietat, doncs hi haurà connexions entre els dos clubs, tot i que estaran gestionats de forma molt, molt independent. L'home fort d'Alan Pace dins de l'Espanyol serà Antonio Dávila, que serà conseller, de fet, del club.
Se t'ha guanyat, Peix?
Jordi...
Faré servir una frase de Dani Alves, que deia que si Guardiola li deia que saltés del tabaix de la tercera graderia i saltaria, no has arribat a aquest extrem.
Jo me'l crec bastant, aquest home. A mi em transmet confiança. A mi, personalment, em transmet bastanta confiança avui sentint-lo, veient-lo durant més d'una hora, tot i les dificultats que té per expressar-se, em genera...
Menys que l'anterior propietari, sí. Que no l'enteníem.
Exacte.
Però
exacte.
Que tot just acaba d'arribar, faltaria més que ara mateix no generés ja confiança.
Bueno, però a vegades tu veus... És a dir, jo no hi era presencialment, però jo el dia que Chen Yanzheng se situa en aquella mateixa sala de premsa d'avui, a l'auditori, perdó, i parla a la gent,
No te'l creies.
No, jo no me'l creia tant com... Potser és també una qüestió idiomàtica, si voleu. No sé, el veig una persona allò, més terrenal, aquest home.
Quan va dir allò que el espanyol jugaria a la Champions...
En tres anys.
Com a mínim, Peix no ha fet promeses temporals. Òscar, tu que has jugat a l'Espanyol, diu Peix que vol que ve a canviar la mentalitat de l'Espanyol. Ho veus un objectiu fàcil? Perquè canviar la mentalitat gairebé es canvia la idiosincràsia d'un club.
A veure, no sé com ho farà. És complicat. També és veritat que allà, bueno, si de moment no canvia res, suposo que ho farà progressivament. No crec que és una cosa que es pugui fer molt ràpid. I, bueno, el que sembla bé és que ha dit que vol anar a poc a poc, però que vol quedar entre els sis primers, que això també és posar una mica de pressió, però jo crec que no serà tan fàcil. És lògic que amb aquestes declaracions, o que hagi de fer aquestes declaracions, i que realment s'ho cregui, però no és una cosa fàcil canviar una mentalitat guanyadora tan ràpid, i la manera més ràpida és guanyar partits. O sigui, i això no està a la mà d'un president o de jo sé, el director general.
Miguel, feies cares, no sé de quina naturalesa, quan el Sergi deia això d'instal·lar-se entre els sis...
Sí, em
primers.
Sembla un missatge prudent al mateix
prudent.
Temps.
Prudent?
Prudent, sí. Hosti,
entre els sis primers...
Són... Sí, al mateix temps que ambiciós.
Ah, val. Sí.
És un desig, no oblidem-ho. No és una promesa.
No, d'acord.
Arribar i donar tres titulars, jugar l'any que ve jugarem la Champions o l'altre, o el de més enllà, això és molt fàcil.
Marcar. Quan directament diu que jugarà a Europa, no?
Sí, però l'Europa no és la Champions. La Champions els ha quedat entre els tres primers, amb sort, els quatre primers, i això jo ara mateix a l'Espanyol no el veig a curt plaç competint per un lloc a Europa amb el Barça, el Madrid, l'Atlético, el Villarreal o l'Atlètic. Jo ara mateix no ho veig, però han vist moltes coses, el futbol tant de bo el canvi sigui per millorar i tenir unes ambicions i un que responguin a l'expectativa del nou inversor.
Doncs veurem com li va a aquest nou Espanyol, que està presentat avui, però de fet tot l'estiu que ja estan instal·lats. Vull dir que avui simplement era, per dir-ho així, un rendezvous.
Se li haurà de treure el despatx que tenia Chen, que el tenien tancat des de feia 3 anys, no és broma.
Aquest és el que es quedarà a l'Empeix?
Sí, consta que l'han començat a obrir, han passat la pols per la taula, han posat les coses una mica a lloc i ara a veure si en aquest despatx hi ha més activitat que la que hi ha hagut en els últims 3 anys, no?
Tot home, i que ell... no, més segur, sí. Perquè menys és impossible, és com amb el tema lingüístic. Sí. Pot ser que l'Empeix no tingui un castellà de Valladolid, però clar, comparat amb el de Chen...
Molt, se li entès tot.
I poca conya, que fins i tot ha dit que la seva idea també és atrevir-se amb el català, d'aquí un temps. Vull dir que...
Ben fet, tant de bo. Tingui imitadors.
Tenim temps, l'esperem. A Mr. Pace, com abans Mr. Chen. Exacte. El Sergi, que està encantat, i nosaltres, com bona part de l'espanyolisme, em fa l'efecte, i nosaltres que ens n'alegrem. Gràcies, Sergi. I gràcies també a l'Òscar García i al Miguel Rico. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
La propera.
La Mireia avui farà hores extres perquè ara parlem del Roma-Barça de demà a la Champions. Demà a les 9, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio, en el cas de demà a l'antena digital, Roma-Barça, partit de la segona jornada de la fase Lliga. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un partit en què entenc que el Barça es planteja mantenir l'autoritat que va mostrar en el debut contra el Bayern.
Sí, aquest és l'objectiu. El Barça, que ja s'ha entrenat avui a l'estadi Trefontane, que és on jugaran aquest partit, i
que vol mantenir aquesta autoritat sense Payor, recordem, lesionada. Per tant, Pere Romeu haurà de fer algun canvi perquè no hi ha un recanvi peça per peça al Barça en el cas de Payor, i per tant doncs, veurem doncs, si és Quica, Salma o què acaba fent Pere Romeu amb l'onze blaugrana. Un Romeu que ha explicat que han vist el partit de la Roma contra el Madrid. Les italianes van començar aquesta lligueta contra el Madrid, van perdre per 6-2, i que també han vist altres partits de la Roma. S'esperen un equip disposat a sortir al llarg, si cal, quan tinguin la pilota, i defensivament no esperen un rival tancat al darrere.
Hem tret conclusions d'aquest partit contra el Real Madrid i hem tret conclusions d'altres partits. És un equip alegre en pilota, és un equip que intenta construir des de baix, és un equip que té davanteres que tenen capacitat de jugar d'esquenes, de protegir pilotes, per tant, és possible que les nostres pressions altes les vulguin superar mitjançant enviaments, desplaçaments directes cap a la seva davantera referència.
I les jugadores que insisteixen que estan molt motivades, ja sentíem ahir aquí en entrevista a Vicky López, per intentar recuperar aquesta Champions que van perdre a la final de Lisboa. I en aquest sentit, Jordi, he volgut recuperar una declaració que feia Graham Hansen en una entrevista que li han fet a TV3 sobre la contundent victòria en el debut del Barça contra el Bayern.
Los expertos que estaban ahí con el nuevo formato de Disney hablando sobre Barça, y no tenía mucha esperanza. A nosotros nos gusta eso, que la gente nos duda un poco. Creo que tenían que comer un poco sus palabras.
S'haurien de menjar les seves paraules.
Aquesta hòstia és de Disney.
Sí.
Bé, els de
sí.
Disney, que són els de ESPN, en realitat. Vull dir, el partit sortia per la plataforma de Disney, però
imagino,
canal...
pel que explica, que el vestidor, no, a l'estona prèvia abans d'entrar, però la veritat és que Disney diria que no va fer ni prèvia ni post. El cas és que algun vídeo viral deu haver arribat.
L'altre dia vaig llegir algun article que també feia referència a... Crec que era un analista de la ESPN que vaja, descartava el Barça com a...
Jo crec que ja han arribat de diversos llocs, perquè hi ha un programa a la CBS dels Estats Units on hi ha tres exjugadores que fan de comentaristes.
Els Estats Units diuen qui és favorit per guanyar la Champions, collons.
Sí, estaven segueixen la CBS, fa un programa que es diu... Bueno, també ho fan amb la Lliga d'aquí, amb la Champions, perquè és... sí, molt, crec que es diu Gol, una mica
enfocat... El golazo, no? El golazo.
Sí, és en anglès, però és una mica enfocat al públic de futbol d'allà. I, vaja, les tres expertes descartaven el Barça...
És que ni el tenien en consideració, el que cridava l'atenció, que jo crec que això és el que ha arribat al vestidor del Barça, sí. Que parlaven... Potser el Chelsea no descarto l'Arsenal, fins i tot el United, i ni en cap moment...
El Barça.
En cap moment citaven el Barça, i no deixa de ser curiós.
Almenys en aquest cas tenim identificat d'on ve el malestar del vestidor, perquè recordo alguna vegada, això ens havia passat amb Jonathan, és que han dubtat de nosaltres, i deies, qui?
Sí, sí.
Almenys en aquest cas sembla que...
Sí, de fet Graham diu...
La font és llunyana, per dir-ho.
Sí, també a Anglaterra, les transmissions de Disney tenen diverses versions i se'n fan unes aquí i unes a Anglaterra, i també amb prèvies de partits on no jugava el Barça, però clar, com que era la primera jornada i es comentava com era la Champions, favorits, doncs també obviar la qualitat del Barça o com a favorit per guanyar aquesta Champions, inclús també es parlava de la pilota d'or, que Aitana no la mereixia, perquè... hi havia algú que deia que havia estat lesionada tota la temporada, vull dir, amb coses que dius ni l'has vist jugar, perquè va tenir meningitis, però a l'Eurocopa amb el Barça sí que ha jugat, i jo crec que tot això se'ls va arribant.
Això els emotiva, perquè sí, sí. Hansen li agrada molt fer aquests tocs. Sí.
De fet, quan la vam entrevistar aquí al Tot Costa ja va dir alguna cosa així com hem de callar boques. Sí, li agrada molt motivar-se en aquest vestidor, això ho comentàvem amb la Vicky, que els agrada molt motivar-se amb els comentaris externs.
I la falta d'un vocabulari o de dominar molt el llenguatge fa que Graham acabi dient que s'hauran de menjar les seves paraules.
Tot el que sigui gasolina per mantenir l'altíssim nivell que està exhibint el Barça en aquest inici de temporada, sens dubte que serà bo. Mireia, dues qüestions abans d'anar amb la Roma. Sense Payor, qui?
Doncs bé, aquí hi ha moltes possibilitats. Jo no m'atreveixo a aventurar-te només un nom.
Què faries tu?
Però a mi m'agradaria veure en algun moment a Pina en aquesta posició, o a Quica. És a dir, clar, al final Pina també rendeix molt des d'aquest fals extrem esquerre, però tendeix a anar molt cap a dintre, però crec que és una jugadora que com a fals nou pot donar un rendiment molt bo, i llavors ja tens amplitud amb Salma per fora. A mi m'agradaria veure Clàudia Pina, perquè, a més, doncs, sabem l'idíl·lic que té amb el gol, carrega molt bé la cama, molt ràpid, crec que ataca bé l'àrea, crec que joc combinatiu des d'aquesta posició, no? Seria més una fals 9, hauria de canviar algun aspecte al joc al Barça, però crec que Pina s'hi podria adaptar fàcilment.
Mira, ara faré una falqueta de Fem Futbol. L'episodi que hem gravat avui, que ja teniu publicat a la plataforma 3CAT, parlem precisament de les opcions i ens plantegem si Pina en pot ser una, tot i que jo crec que no li hem arribat a veure amb Pere Romeu fer de nou. Quica sí que l'hem vista, sí, en els últims partits, i després hi ha l'opció fàcil de Salma, que la vas veure durant tota una temporada, ara fa 2 anys ja. És cert que últimament és una posició que no trepitja gaire, però vaja, que té diverses alternatives Pere Romeu.
No, i que segurament el veurem provar, perquè estem a aquestes hores de temporada, la Lliga tens un marge abismal, ja gairebé amb el segon classificat, i per tant, proves i a veure qui s'adapta millor, com s'adapta l'equip en el context, però crec que al final en Pajor també perds una jugadora que inicia molt bé les pressions, i aquí sí que caldrà, doncs, que la jugadora que sigui Quica, Pina, Salma, qui sigui, doncs faci un pas endavant, perquè és una jugadora que treballa moltíssima part de fer gols, i crec que aquest és un aspecte que la diferencia d'aquestes futbolistes que comentem ara, que no vull dir que no treballin, però que ella no escatima ni un esforç.
Però si hi ha alguna explicació, més enllà d'evidentment la qualitat i el talent de les futbolistes del Barça, al 7-1 contra el Bayern, és precisament aquesta pressió que va fer tot l'equip, partint fins i tot de Bayern.
La Roma, el rival de demà, què?
Doncs bé, per mi és un rival senzill, i més veient les versions que hem vist de la Roma. Sí que en Lliga, doncs, sembla que està més bé, però la Lliga italiana, no?, sembla que va creixent, però que no acaba d'estar al nivell que està ara mateix el Barça, i jo crec que si demà el Barça fa un bon partit, pot aconseguir el mateix resultat que va aconseguir contra el Bayern, o més, perquè és un equip feble, és un equip que la temporada anterior treballava molt bé junt, defensivament era fiable, després tenia una davantera que era Giacinti, amb molt gol, una davantera corpulenta que aguanta bé d'esquenes, per mi l'ha perdut ara, i és un equip, em va semblar, sense una identitat clara, sense una idea, amb moltes errades de concepte, amb futbolistes que podrien ser Giuliano, no?, la capitana, amb molt poc protagonisme, va sortir també Dragoni, jugadora que havia estat al Barça, que potser va accelerar una mica més el joc, però també va errar moltíssim.
Ja no és del Barça o està cedida?
Està cedida. Sí, sí. Va estar lesionada molt de temps.
Ah, d'acord. I... És que a mi em sonava que aquesta noia pintava molt bé, no?
Sí. El que passa que tenia una lesió greu, i sí que s'ha perdut l'Eurocopa per aquesta lesió, i directament de la lesió una nova sessió a la Roma.
I a nivell defensiu, jo crec que és on més problemes té la Roma. És un equip molt poc fiable, un equip que defensivament les dues centrals van cometre moltíssimes errades al partit contra el Real Madrid i també en Lliga. És a dir, que si el Barça està bé, és un partit per mi senzill.
El partit a les 9 del vespre el fa TV3, hi haurà la Mireia Vera comentant-lo, però recordeu que des de mitja hora abans també serem els de la TDG, el digital de Catalunya Ràdio, i sortirem també pel dual de TV3.
Sintonia de Fem Futbol, la Sònia ja ha fet un apunt del podcast quinzenal de futbol femení. A part de la qüestió...
Sí, a part de les opcions de Pajor, que és el de més actualitat, la Ruth Vilà ens porta una història ben curiosa sobre la relació que hi ha entre Brooks i un exajudant de Louis van Gaal, que... és a dir, quina és la importància d'aquest ajudant perquè ella fitxi pel Barça, perquè va tenir una actuació decisiva que va acabar fent que ella arribés al Barça, però no ho deixarem aquí perquè, clar, és que si no ja no escoltareu el podcast.
És dels que tenia Van Gaal,
un ajudant de Van Gaal al Barça
sí. A la primera o a la segona etapa.
No et donarem més pistes, Costa. Et poses el podcast, crec que és el segon tema, i la Ruth t'ho explicarà.
Si és el segon tema, ja molt bé.
Pots arribar així. No l'hem fet especialment llarg. Després parlem de les noves Vicky López, perquè... Bé, les noves, no et diré noves, però altres Vicky López...
Noves Vicky López, però si té 19 anys.
Sí. Però Vicky López, és a dir, com a concepte de promesa que gairebé és una realitat, doncs altres promeses del futbol, et diria, mundial, perquè anava a dir europeu, però no, hi ha alguna de més enllà, doncs ens les porta, com sempre, l'Andrea Ors, i...
La Casa Talents ha viatjat lluny.
La Casa Talents, un dia d'aquests, t'ho recicla aquí al tot costa.
Sí, això, home, ja, sí, sí, sí.
I després la Paula López ens posa una mica al dia de tot el que és el futbol català, perquè l'any Lleida, per exemple, no han començat bé les coses, i ens explica el per què considera ella que l'AM Lleida, a primera ref...
Canvia l'entrenador.
Sí, de fet ha acabat canviant l'entrenador, però per què creu ella que juguen bé però no estan aconseguint resultats fins al moment? I també les bones notícies de l'Europa, que va aconseguir la primera victòria aquest cap de setmana.
Molt bé, doncs ja el teniu a les plataformes digitals de Catalunya Ràdio del 3CAT, aquest nou capítol del Fem Futbol. Per cert, finals a bàsquet, el Barça ha guanyat finalment de 21 per tranquil·litat de Miguel Rico a la pista del Maccabi, 71-92. Tercera victòria blaugrana a l'Eurolliga, i la penya ha guanyat de 16-65-81 a la pista del Hapoel Holon, una victòria, la segona a Europa de la penya, que els situa líders del seu grup a la tercera competició continental. Rut, gràcies.
Adéu.
Mireia, gràcies.
Una abraçada.
Una pausa i rematem el tot costa. Hem de parlar encara d'handbol i de waterpolo. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Concert inaugural del desè aniversari de BCN Clàssics.
Amb l'Orquestra de la RAI, dirigida per Andrés Orozco Estrada i el violinista Michel Barenboim.
El 3 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Una temporada amb grans noms com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta o Marc Targerich.
Abonaments al 25% de descompte a bcnclassics.cat.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
La cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
Per Catalunya!
Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
De separar Catalunya d'Espanya.
Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martí,
la terra no és dolenta, no ho creieu.
I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys. Disponible dimecres 15 d'octubre a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Tienda Animal complim 19 anys i volem celebrar-ho amb tu. Per això et retornem el 20% de totes les teves compres a botigues físiques i perruqueria amb cupons bescanviables en una selecció de marques. Consulta condicions a la botiga. Feliços superdescomptes a Tienda Animal.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Hola,
7 i les 9 en handbol, en joc el primer partit de la Lliga Europea del Granollers. L'equip ballesà rep l'Orhus a Granollers. De moment guanyen els d'Antonio Rama per 4-3 al minut 7 de la primera part. Per cert, que el Granollers lliu la nova samarreta d'aquesta temporada per la competició europea, groga, que recorda tota l'equipació a les èpoques mítiques i ja llunyanes del cacaolat. Això pel que fa a la Lliga Europea. Pel que fa a la Champions, el Barça d'handbol visitarà demà per primera vegada a la història l'Eurofarm Pelister de Macedònia del Nord. Carles Canal, bona tarda.
Bona tarda. El conjunt blaugrana ha viatjat aquesta tarda a Macedònia per disputar la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions League. L'equip arriba en una bona dinàmica, després d'haver guanyat els seus últims 9 partits, inclosa la final del Mundial de Clubs, i parteix clarament com a favorit per endur-se la victòria. Tot i l'aparent superioritat dels blaugranes, el seu tècnic, Carlos Ortega, no pensa que sigui un partit senzill.
L'ambient és bastant hostil allà. Tenemos que estar preparados, ¿no? Es un equipo duro en defensa, quizás no tiene mucha amplitud de plantilla y se basa mucho en el juego de los jugadores, ¿no? Kuzmanovski y el lateral derecho tunecino Osni, ¿no? Bueno, tenemos que ir con toda humildad del mundo, por supuesto que vamos a por los dos puntos, pero no va a ser un partido de mucho menos fácil.
A més, el conjunt blaugrana arriba notablement cansat després de disputar 6 partits en només 10 dies. Tot i això, el partit de demà és fonamental per mantenir-se a prop del líder del grup, el Magdeburg, que ja té 8 punts i no ha perdut cap dels 4 partits que ha disputat en aquesta competició. El Barça en té 6 i és tercer empatat a punts amb el Wisla polonès.
Això pel que fa a l'handbol, gràcies, Carles. Pel que fa al waterpolo, demà arrenca la Champions i ho fa amb un duel català. David Ubach, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Sabadell i l'Atlètic Barceloneta estan acostumats a fer de veure's les cares en la lluita pels títols aquestes últimes temporades. I demà al vespre, a la piscina vallesana de Can Llong, es viurà el tercer duel directe ja del cap de temporada entre els dos conjunts. Tot i que aquesta vegada el decorat serà inèdit. I és que després dels dos triomfs còmodes dels mariners a les finals recents de Copa Catalunya i Supercopa, ara el Sabadell i el Barceloneta s'enfrontaran per primera vegada a Europa. La Champions comença per als dos millors equips catalans del moment, amb canvis de plantilla més significatius, això sí, en el cas del Barceloneta. Malgrat això, el jugador del Sabadell, Sergi Cabanas, considera que els mariners mantenen tot el seu potencial.
Bueno, és cert que tenen un canvi generació, diria, però al final la base la mantenen. I són 9 o 10 jugadors de la selecció espanyola, juguen al mateix sistema que la selecció, l'únic que afegeixen gent jove amb ganes. Al final ells han fet fitxatges per mantenir el nivell de Champions, mantenir Final Four. El que hem trobat és que a lo millor inclús mantenen el ritme molt més alt que abans.
I precisament un dels arribats al conjunt de Fran Fernández, que és el nou tècnic del Barceloneta, és Max Casavella, que subratlla l'ambició del projecte.
El club, estem parlant de l'Atlètic Barceloneta, és un club al qual aspira tot, com tu dius. És una cosa que es parla el dia a dia. No hi ha partit que no anem amb ganes de guanyar del que sigui, amb els objectius clars i des del dia 1, no?
Aquest Sabadell Atlètic Barceloneta jugarà demà a 8:45 en un grup que completen el Marsella francès i el Hannover alemany. En joc hi ha entre tots quatre les dues places que donen accés al top 8 de la competició.
Dos minuts i mig mal comptats i seran les 9. Abans d'acabar el tot costa, la Sònia el remata.
Tenim ja en joc l'Espanya-Bulgària, recordem, amb la presència de Pedri a l'11 titular, minut 11 de partit, empat a 0. Cubarsí, de moment, assegut a la banqueta en un 11 de Luis de la Fuente, força titular. No ha reservat gaire el seleccionador espanyol, que vol arribar al Mundial el més ràpid possible per la via ràpida, partit de classificació. També s'està jugant el Lituània i Anglaterra amb Rashford de moment a la banqueta. Per tant, aquí no hem de patir, però avui és un dia per acabar de tancar el tema dels partits internacionals, perquè ja sabeu que cada dia pràcticament hem arribat a víctima per dia. Avui hem sabut que Lewandowski té una lesió muscular que es va fer amb la seva selecció. De fet, ahir el vam veure jugar fins i tot embenat. i avui s'ha confirmat que estava lesionat, tot i que ell, quan acaba el partit, no s'ho imagina. El cert és que Lewandowski serà baixa pel Clàssic, una nova baixa pels pròxims partits del Barça. I encara sort que Ferran Torres va tornar abans d'hora de la concentració, que encara aquí tindríem un problema a la davantera. El dia que també el Barça ha anunciat que lluirà al frontal de la samarreta al Clàssic el logotip del nou àlbum d'Ed Sheeran. Aquesta, ja sabeu, col·laboració i iniciativa que fan amb Spotify cada temporada. Aquest cop toca Ed Sheeran. Abans l'haurà lluit l'equip femení, el partit contra el Granada d'aquest cap de setmana.
Com va passar l'últim cop, porta el disc Play i no pas l'artista. Va passar,
sí, exacte,
amb aquell raper que ja no recordo.
Drake, no era Drake.
No,
Travis Scott.
Ah, aquest mateix.
Sí, tens raó. I hem entrevistat Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, que ho ha passat malament aquest estiu, i així ho ha admès. Va patir molt estrès durant el mercat i ho ha acabat pagant en els dies següents, que s'havia quedat sense força, sense energia. Diu que ha passat un mes bastant dur, però que per fi torna ja a estar amb el Girona.
Tot això el dia que el Barça ha guanyat a la pista del Maccabi i la penya, la del Hapoel Olona, en competicions europees. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Conchi Vecino i l'Aleix Jové al control central, i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7. Gigi, què et sembla que Pedri sigui titular?
A mangiare le patatine, Coca-Cola, Sprite, Orange Juice...